Bona tarda, són les dues. Els veïns de Gràcia fins al capdamunt per l'incivisme dels caps de setmana.
Notícies migdia. Mireia Sanz.
L'Associació de Veïns ha fet un vídeo a les xarxes denunciant sorolls, incivisme i brutícia les nits dels darrers 5 caps de setmana. Asseguren que es tracta de joves que fan botellots abans d'arribar a la discoteca Guaca, ubicada a Sant Quirze. Ho explica una veïna de prop de l'Oar Gràcia que vol mantenir-se en l'anonimat.
Sí que és cert que s'han obert com més enllà, com a Casa Fuster, vale? I a un carrer que ara no recordo, vale? Que és on hi ha el Sàlting, vale? I directament el que és la discoteca no ens molesta. Però què passa? Que tot el jovent que fins a arribar allà es queden a la plaça del treball a fer botellón.
Fonts municipals han explicat a Ràdio Sabadell que hi ha en marxa un operatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra i les policies municipals de Sabadell i Sant Quirze, un mecanisme que els veïns, això sí, asseguren que no ha aconseguit revertir la situació. Tot plegat en un dia en què també parlarem de la voluntat de Sabadell de presentar-se al Pla de Barris, de Brussel·les, que ha tocat el crostó al govern espanyol per la gestió de l'OPA del BBB al Sabadell, i en cultura us donarem tots els detalls de la col·laboració de l'OSB amb Degoll de Gom per la pel·lícula de Maricel i del concert de la Barcelona Gipsy si Balkan Orquestra a Sabadell aquesta tarda. En esports, David Estals podria tornar al centre d'esports Sabadell un any després de la seva sortida. El futbolista forjat a Olímpia té encara contracte amb l'Ibiza, però la seva situació hauria canviat respecte a l'inici del mercat, quan ja es va interessar per ell al conjunt arlequinat.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació complicada a aquesta hora a l'autopista AP7 amb retencions entre Barberà del Vallès i Mollet del Vallès en sentit a Tarragona. Per tant, molta intensitat de trànsit a aquest punt. També trams d'aturades més endavant ja a Sant Cugat. També retencions en sentit a Girona. Aquesta hora en el mateix punt. I també complicacions a la ronda de dalt en els dos sentits de la marxa, tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs, en diferents punts d'aquest accés a la ciutat de Barcelona. També a la ronda litoral, ara mateix complicacions en diferents bosses d'aturades en tots dos sentits de la marxa. Ens hi posem, ho fem amb la Beatriz Aguilar, al control tècnic.
La notícia del dia.
Tres minuts per damunt del punt de les dues del migdia, els veïns de Gràcia reclamen més presència policial per dissuadir els botellots durant el cap de setmana. En declaració d'aquesta emissora, treballadors de la zona han explicat la situació que viuen des que es va reactivar l'antiga zona hermètica amb tres discoteques i ara, amb l'arribada de les vacances, asseguren que és insostenible. Paral·lelament, fonts municipals exposen que hi ha un dispositiu policial conjunt entre Mossos i Policia Municipal de Sabadell, així com també de Sant Quirze. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Un dispositiu, però, que per als veïns és insuficient, perquè aquest mateix cap de setmana han tornat a patir les conseqüències de l'oci nocturn. El problema, però, no són les discoteques, sinó els joves que s'apleguen a la plaça del Treball, epicentre del barri, per anar cap a Guaca i, per tant, entre altres, els carrers de l'entorn hi ressona la música fins a altes hores de la matinada. Ho ha explicat una altra veïna, que en aquest cas viu davant de la plaça.
Abans d'entrar a la disco, al sortir a la disco, mentre doncs, hi ha molt de soroll de la gent que va i ve i de la gent que no és conscient que aquí mateix hi vivim, i després l'altra part brutal, que és la brutícia, que això és incivisme, però clar, ho pateixen els veïns, no? Brutal. De carrers hiperbruts, les ampolles tirades per terra, persianes trencades, vull dir, això torna a passar.
L'altra, la que viu a l'extrem sud de Gràcia, assegura que fa un any que pateixen aquesta situació, però que l'arribada del bon temps i de les vacances ho ha disparat fins a un punt insuportable.
No és puntual. Ara s'està donant cada setmana a la plaça del treball els botellots cada setmana. I les concentracions de cotxe i el so de la música forta també.
Tot i que actualment hi ha un dispositiu conjunt entre diferents cossos de seguretat, membres de l'Associació de Veïns de Gràcia han avançat aquesta emissora que pròximament iniciaran una recollida de firmes porta a porta per exercir més pressió.
I d'altra banda, l'Ajuntament estudia presentar algunes zones de Sabadell al Pla de Barris que ha dissenyat el govern de la Generalitat. El termini per rebre candidatures començarà a finals de juliol i es tancarà al setembre. Ara el govern local està analitzant les opcions basant-se en la diagnosi prèvia que s'ha fet amb el Pla Local d'Habitatge. Helena Molís, bona tarda. tarda.
Bona tarda. Un document que permetrà definir les zones que poden incloure-s'hi, però també les mesures que s'hi efectuaran. El tinent d'alcaldessa i regidor d'habitatge, Eloi Cortés, ha explicat que la intenció del govern local és que les iniciatives sabadellenques es concentrin en l'habitatge, però no pensant només en la construcció o la rehabilitació, sinó també en l'aspecte comunitari. Ara bé, Cortés ha apuntat que si finalment Sabadell no s'hi presenta o no s'accepta la seva sol·licitud, el govern municipal té previst prendre mesures en aquesta matèria.
Però igualment ho vinculem a l'exercici que estem fent del pla local d'habitatge, no? I llavors hi ha una reflexió de fons de com hem d'intervenir en determinats barris, que hi hagi pla local, hi hagi pla de barris o no, es pot mantenir, i com que el pla de barris també comporta un cofinançament de l'Ajuntament, si ens l'otorguen, al final doncs, també hi ha uns recursos que els haurem de posar, no? I llavors hi ha aquesta reflexió de fons perquè bueno, hi ha determinats barris on una intervenció profunda en matèria d'habitatge és el que pot garantir la cohesió social i evitar que es degradin.
En qualsevol cas, les mesures del pla de barris podrien afectar zones com el sud, Can Puiganer, Torre Romeu, o alguns punts del nord, sobretot entre la Concòrdia i Torre Guitart. Tot i això, Cortés ha alertat que a hores d'ara es desconeixen si han de ser àrees contínues o discontínues.
Un anunci que s'ha fet en el marc de la presentació de les dades de l'equip de suport de les comunitats veïnals, que en l'any i mig de funcionament ha atès a 230 comunitats.
Un servei que fa atencions vinculades sobretot a la convivència, però també al manteniment dels edificis o l'organització interna de les comunitats. Per districtes, bona part dels casos es concentren als districtes 2, 6 i 5 i el punt on hi ha menys atencions és el districte o el centre.
I d'altra banda, encara parlant d'habitatges i de municipis, el Parlament ha aprovat l'Estatut de Municipis Rurals amb la voluntat de millorar el finançament i posar facilitats a més de 600 municipis catalans que tenen menys de 2.000 habitants. Un llistat d'ajuntaments, entre els quals n'hi ha dos del Vallès Occidental, són Júlia, Rellinars i Gallifa.
Sí, Rellinars, amb 920 habitants, està considerat un municipi rural de especial atenció, mentre que Gallifa, amb 172, està catalogat com a municipi rural. La voluntat del document és facilitar el dia a dia a aquests consistoris i ajudar-los a tirar endavant. Ho ha explicat el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
I que, per tant, pensar el país tot sencer és acompanyar aquells municipis que tenen més dificultats, que no tenen tots els recursos tècnics que poden tenir grans ciutats del nostre país per fer-los avançar. I crec que veient el transcurs d'aquests darrers mesos, així estem sent capaços entre tots i totes a poder-ho fer.
L'Estatut preveu un reforç del finançament dels municipis rurals que la Generalitat ha de promoure establint un fons específic per a aquests consistoris. A més, el text també vol posar mesures per reduir la pressió burocràtica sobre aquestes administracions.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Brussel·les ha obert un expedient al govern espanyol per extralimitar-se en l'OPA del BBVA a Banc Sabadell. Segons l'executiu comunitari, la llei europea xoca directament amb reglaments europeus i, per tant, ara s'ha obert un termini de 2 mesos perquè l'Estat impulsi un canvi legislatiu per anar a la mateixa línia que els 27. Però si Pedro Sánchez no mou fitxa, Júlia, què li passarà?
Doncs que tot això podria acabar amb sancions econòmiques per al govern espanyol, però això seria d'aquí a força mesos perquè el procés és llarg i en períodes dilatats. Això sí, en cap cas, això afecta el transcurs de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell.
Anem a altres qüestions en format més breu. En surt a Rubí, Protecció Civil té activada l'alerta radiològica per un incendi en una empresa.
Sí, la fàbrica es dedica al reciclatge de material divers, entre el qual hi ha fragments d'alumini, cosa que ha fet activar aquesta alerta. El foc afecta a una única nau situada al carrer Puig i Cadafalc. Fins al lloc s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers que treballen per extingir un foc actiu, però que evoluciona favorablement.
I la vallesana Mango tanca el primer trimestre amb 1.728 milions d'euros en vendes.
Una xifra que és superior en un 12% a la registrada en el mateix període de l'any passat. El primer mercat per Mango és l'espanyol, tot i que el negoci internacional va representar el 78% del total.
I marxem ara de Festa Major. Sant Julià arrenca demà una Festa Major molt especial que coincideix amb el 50è aniversari del barri, una celebració per la que s'ha fet fins i tot un himne.
Lucha siempre con el corazón.
I un documental per recollir testimonis i experiències del que han viscut des del barri, que va néixer l'any 75 i que s'estrenarà divendres a la tarda després d'inaugurar una placa commemorativa a la plaça Sant Julià.
Sí, però entre divendres i diumenge hi haurà una vintena llarga d'activitats pensades per petits i grans del barri. Un dels punts estel·lars, a banda de l'estrena del documental, serà el pregó a càrrec de l'anterior president Ricardo Rosso i de l'actual màxim responsable, Eduardo Torres. El mateix Torres ha explicat que és una festa major especial.
La fiesta mayor ya son muchísimas fiestas que hemos preparado, las juntas que han habido conmigo, y este año yo creo que tenemos un gran programa, al ser los 50 años, pues se ha metido más, y cuando digo hemos metido más dinero, ¿no? Más euros.
Dissabte hi haurà activitats infantils al matí, actuacions dels grups de les associacions de veïns de Vall de Saló, Sevillanes o Pilates, el concert de l'orquestra Aura i el clàssic Remember. Diumenge al matí tornarà a ser pels més petits, la paella popular per 400 persones, un festival de música espanyola i tot plegat es tancarà amb un correfoc i un castell de focs artificials.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
I un quart de tres, anem a d'altres qüestions de fora de Sabadell i la comarca. La distribució de menors migrants des de Canàries continua endavant, tot i la plantada del Partit Popular.
Sí, les comunitats autònomes governades pel PP no han assistit a la conferència sectorial d'infància en què s'havia de formalitzar la distribució dels menors migrants no acompanyats, acollits temporalment a les Illes Canàries. Tanmateix, el govern espanyol diu que la distribució dels menors continuarà endavant i que els decrets que permetran l'acollida arribaran aviat al Consell de Ministres. En el cas de Catalunya, no havia de rebre cap menor, però n'acollirà 13 en 31 en mostra de solidaritat.
I l'exministre Cristóbal Montoro deixa de ser afiliat del Partit Popular arran de la seva imputació.
Segons han informat fonts de la formació, el Comitè de Drets i Garanties dels Populars havia decidit ahir la nit l'obertura d'un procediment d'informació relacionat amb el cas que va conduir a la seva imputació per, suposadament, manipular lleis a favor d'una patronal del gas quan era ministre. Aquest procediment quedarà en suspens, apunten des de Gènova.
I el govern britànic, acabem, ha anunciat avui que la les pròximes eleccions generals previstes per al 2029, els joves de 16 anys podran votar per primer cop.
Sí, la mesura inclosa al programa laborista equipara el Regne Unit amb Escòcia i Gales, on aquesta edat ja és vàlida per als parlaments nacionals. En un ampli paquet de canvis, els ministres també ampliaran la identificació de votants per incloure targetes bancàries i de veterans per ajudar a més persones a exercir el seu dret democràtic.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Adriana Arroyo, què tal?
Tot bé, gràcies.
Doncs va, comencem parlant de David Estals, que podria tornar al centre d'esport Sabadell. El xino té contracte amb l'Ibiza, però en les últimes hores l'operació ha tornat a activar-se.
És una informació del company Ángel García. Com a context, el Sabadell va interessar-se pel polivalent jugador del Poble Nou a principis del mercat, però el conjunt balear aleshores no el volia deixar sortir de franc, el que convertia gairebé en una quimera aquest possible fitxatge. En les últimes hores, però, hauria canviat la seva situació, la d'Estals a Eivissa, amb la qual cosa les opcions del conjunt arlequinat han anat a més. El centre d'esports, això sí, només li queda lliure una llicència sènior. Ferran Costa, l'entrenador, explica que hauran de pensar molt bé aquest últim moviment.
Aquesta última situació, doncs, hem de veure també bé a nivell de mercat quines possibilitats hi ha, on podem complementar el que tenim, i penso que, bueno, hem sigut prou àgils com per ara tampoc tenir excessiva pressa i prendre la millor decisió possible. El que està clar és que qui entri a aquest vestidor ha d'entrar a ficar-se a disposició de l'equip, a ficar-se a disposició del Sabadell, i entendre que aquí el més important és l'escut i el grup. A partir d'aquí, doncs, intentar mirar la situació que més ens reforci, i amb això estic tranquil perquè crec que tota la feina que s'està fent fins ara en aquesta direcció és positiva i màxima confiança.
Qui ja és oficialment nou jugador arlequinat és Agustín Coxia, que ahir s'acomiadava de l'Hèrcules, el seu club els últims dos anys, i que encara no s'ha entrenat a les ordres de Costa perquè té pendents de fer les revisions mèdiques.
Ayuba Cuné, per cert, tampoc s'ha entrenat aquest matí amb el Sabadell. Estava previst que avui comencés el seu període de prova.
Es tracta d'un central de Mali que acaba de sortir del Villarreal, amb el qual ha jugat 5 partits aquesta temporada a Primera Federació. La raó, bàsicament, és que Cuné està a prova amb un altre club, el València, i per tant, fins que no acabi allà, i si els Che no se'l queden, no s'incorporarà als entrenaments arlequinats. Amb 21 anys, en cas de formar part definitivament de la plantilla arlequinada, l'ex groguet ocuparia fitxa sub-23. Sí que s'exercita Adrià Vilanova, recuperant-se d'una lesió de llarga durada i sense cap compromís per cap de les dues parts, entre altres coses perquè l'ex central de l'Andorra té 28 anys i en cas de fitxar hauria de tenir llicència sènior. Un últim apunt, per cert, s'ha confirmat l'amistós a Reus que avançava Ràdio Sabadell. Serà el 13 d'agost, un dimecres, a 8:15 del vespre.
I canviem de registre, el Canadà o Montenegro seran els rivals de la selecció espanyola masculina als quarts de final del Mundial de Singapur de waterpolo. Ahir l'equip de David Martín va patir de valent per evitar la ronda de vuitens.
Recordem, ser primer de grup et fa saltar la repesca, estalviar-te, per tant, aquest creuament, a més, en aquest cas en concret, també de no jugar contra la vigent campiona del món, Croàcia. En el partit decisiu de la fase de grups, ahir contra Hongria, Espanya va entrar a l'últim quart perdent de 3, però va remuntar sobre la botzina per guanyar per 10-9. El seleccionador David Martín en parla així.
Partit molt dur, al principi ens ha gustat molt a l'atac, la defensa d'Hongria ha estat molt, molt bé, tant en el 6 contra 6 com a l'home de menys, però crec que al final l'equip ha tret la garra, hem defensat molt bé l'última part, que és així com es guanyen aquest tipus de partits, i al final han sortit els jugadors que tenen la qualitat per fer-ho, no? Per tant, molt content amb la reacció, però bueno, això continua, no ens hem de tornar bojos, estem a quarts de final i ara prepara l'equip, descansar i fer una bona preparació de partit.
Tindrà temps per descansar l'equip espanyol, el duel de quart serà diumenge contra el guanyador d'aquest Canadà-Montenegro que juga demà.
Abans d'aquests quarts masculins, dissabte concretament serà el torn de la selecció femenina, que ja coneix rival.
No hi ha hagut sorpresa avui. Països Baixos, campiona del món el 2023 i bronze als Jocs Olímpics de París, no ha tingut problemes per desfer-se de Nova Zelanda per 9-14. Per tant, Simone Van de Kratz s'enfrontarà a algunes de les seves companyes aquesta temporada a l'Estrelpool Natació Sabadell.
I demà arrenca la competició d'aquest Mundial de Singapur pel que fa a la natació artística amb una representant del Club Natació Sabadell, Meritxell Ferrer.
L'estrena serà a 9:45 del matí, hora d'aquí, amb la disputa de la preliminar del duet tècnic, fent tàndem amb Lilú Lluís. En cas de passar, la final seria dilluns, això sí, el cap de setmana també competeix Ferrer, en aquest cas amb les rutines per equips lliure de dissabte, la final és diumenge, i la tècnica serà el mateix dilluns.
Acabem amb voleibol perquè el Natació Sabadell finalment sí que sortirà amb el seu filial masculí a Primera Nacional. Per tant, el club tindrà un equip a la segona categoria i un a la tercera.
Sí, van guanyar-se la plaça a la pista, amb el segon ascens seguit, però tocava rubricar-ho també als despatxos amb un increment de les despeses de 7.000 euros sense comptar els desplaçaments. Sebas Zunino, l'entrenador, reconeix que, tot i la incertesa, la decisió ha generat molta il·lusió.
Sí, hubo dudas, pero siempre ganó el entusiasmo y las ganas de estar en Primera Nacional. Lo hemos logrado, aquí estamos y ahora, como te decía recién, a lucharlo, ¿no? Ayer justo tuvimos una reunión y los chicos están muy entusiasmados. Tanto los chicos como el club estamos muy entusiasmados en esta temporada que se nos viene.
La distribució de grups, a més, ha estat benèvola amb el club, que només haurà d'anar dos cops a les Balears i un a l'Aragó. Fins a 80 jugadors han estat a prova aquests dies a les naus, encara que la plantilla del filial estarà centrada en els joves que surten del propi Natació Sabadell.
Tengo mucha tranquilidad porque la base es la base del club. Es un equipo muy, muy joven. Hemos retocado muy poquito, con chicos muy puntuales. Hemos tenido una gran afluencia de jugadores, casi 80 jugadores que han venido a probar, gracias a todo el ruido que se hizo con este ascenso y con este tan buen nivel del equipo junior. Nosotros hemos ascendido con chicos del club y la base, como te digo, va a estar conformada por chicos del club. Hemos hecho un par de toques nada más. De hecho, hay un chico que vuelve al club, así que no estamos realmente muy contentos.
L'objectiu que s'ha marcat el tècnic Zunino per la nova categoria és estar entre els 6 primers d'aquesta Primera Nacional.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
Cultura.
L'Orquestra Simfònica del Vallès puja al vaixell de Maricel. L'OSB ha estat l'encarregada de gravar la banda sonora de la versió cinematogràfica del musical que s'estrenarà, Elena, a finals d'any als cinemes.
Sí, en una entrevista a Ràdio Sabadell, el gerent de l'OSB, Òscar Lanuz, ha explicat que la intenció de Degoll de Gom és fer de Maricel una experiència cinematogràfica amb una banda sonora simfònica.
Les veus dels cantants originals del musical amb una instrumentació completament nova, més similar al que seria el de la banda sonora d'una pel·lícula de cinema, d'una gran producció.
En total, una seixantena de músics de l'OSB van participar en aquesta gravació que va tenir lloc fa poques setmanes a Sabadell.
Per poder gaudir d'aquesta gravació de l'OSB i de Maricel caldrà esperar fins al desembre, quan la producció arribarà als cinemes. I ara hem canviat de registre, estem escoltant un altre tipus de música, perquè el Casal Pere IV viurà avui un dels seus concerts més multitudinaris de la història. La reconeguda Barcelona Gypsy Balkan Orchestra ha exhaurit totes les entrades per al seu segon concert a Sabadell, avui a les 8 del vespre.
És un grup de música balcànica amb un llarg repertori. Canten amb fins a 7 idiomes i tenen temes molt diversos, des de clàssics de Bulgària, Bòsnia o Sèrbia, per exemple, fins a composicions pròpies. A més, un dels membres originaris de la banda, el contrabaixista serbi Ivan Kovacevic, assegura que els seus concerts sempre són diferents.
El repertorio nuestro va variando de año a año, más que nada porque estamos siempre haciendo cosas nuevas, siempre haciendo, buscando las raíces de la dicha zona para, bueno, para convertirlo en lo que es nuestro lenguaje hoy en día, lo que se ha convertido. Hoy tenemos también de vuelta a nuestro gran amigo que ha estado con nosotros durante muchos años de Sabadell, el Dani Carbonell, como un así invitado especial, y así le damos un poquito más de chicha, digamos, en nuestra casa.
Barcelona Gypsy Balkan Orchestra té més de 12 anys de trajectòria i darrerament han passat per Turquia, on van aplegar prop de 4.000 persones.
Desde hace tiempo siento tu cuerpo. Yo te conozco, no sé quién eres, qué desconcierto.
L'artista Rosa López, altrament coneguda com a Rosa d'Espanya, ha presentat el seu últim disc a Sabadell. Es tracta de 12 Diamantes Negros, un àlbum on la cantant s'obre en canal, Elena, per compartir pors i aprenentatges.
Sí, en una entrevista a Ràdio Sabadell, López ha recordat així el concert que va fer a la ciutat el 2002 per la Festa Major, un espectacle que a hores d'ara encara té el rècord d'assistència d'un concert de Festa Major, més de 100.000 persones.
Sabadell, tengo un recuerdo muy chulo. Además, estábamos en pleno apogeo. En pleno apogeo y las emociones fluían, irradiábamos pura luz y nos entraba luz también del público.
En aquesta entrevista que podeu trobar a la web de Ràdio Sabadell, López també ha tingut un record molt especial pels germans Ten, amb qui va gravar els seus primers àlbums.
El temps.
Tanquem amb la previsió meteorològica amb el Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
Bon dia. La veritat és que suem sense esforç i és que la humitat és elevada i la xafogó impera a tot Catalunya en aquests moments. Hi ha alguns valors de temperatura de 29, 30, 31 graus a la costa que es combinen amb humitats del 70-80%. Per tant, un ambient francament enganxós i molt saturat. També a les comarques interiors ha anat pujant aquesta humitat i aquí també amb més temperatura. De fet, al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 38, 39, 40 graus a l'ombra. En alguns indrets del Segrià, també de les Garrigues, de l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, la Ribera d'Ebre i l'interior del Baix Ebre. A molts indrets de les comarques de Girona, del prelitoral barceloní, de 30 a 35 graus. I tot plegat amb pocs núvols, alguns al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixadet a cavall del Berguedà, del Lluçanès i també la comarca del Ripollès. En vista, el divendres, molta xafogó i la vesprada i nit, de divendres a dissabte, tindrem algunes tronades. Us seguirem a la xarxa.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Com sempre, la informació continua a Ràdio Sabadell. La podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, també a les xarxes socials de l'emissora municipal i a partir de les 4 els butlletins horaris. Que vagi molt bé. Adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.